El santcoatenc Xavier Vila va ser nomenat secretari de Política Lingüística del Govern de la Generalitat ara fa 2 anys. Ell és catedràtic de Sociolingüística Catalana a la Universitat de Barcelona i fa 26 anys que viu a Sant Cugat. Xavier, moltes gràcies per atendre'ns avui. Recentment, no sé si ho saps, que s'ha publicat un estudi que diu que Sant Cugat és la ciutat de Catalunya que més entén el català.
A veure, les dades nosaltres les coneixíem des de ja fa bastants mesos. Per tant, sí, sí que sabia que Sant Cugat estava al capdamunt, no només d'entendre, sinó que estava a les primeres posicions. La configuració social de Sant Cugat porta cap aquí, per tant, sí. De fet, és un dels exemples clars que el país no està dividit en blocs homogenis. Som part de la regió metropolitana de Barcelona i hi ha, en aquesta regió metropolitana de Barcelona, doncs hi ha zones on el coneixement del català és molt, molt elevat comparativament i ha estat molt a prop de zones on és molt més baix.
Com deies, Xavier, creus que és per la configuració, no? De la ciutat que hi ha aquest,
sí,
coneixement del català?
Sí, però no és que siguem millors intrínsecament, sinó que d'una banda Sant Cugat va treure un tipus de gent que per origen i per formació té tant si té el català com a primera llengua com si no el té com a primera llengua, l'ha pres i molt sovint l'ha pres perfectament. I això doncs és diferent d'altres llocs on, per exemple, està bàsicament hi ha moviments d'immigració arribats doncs directament de l'estranger i sense aquesta atracció de població local.
Per què succeeix això?
Però no és que siguem millors intrínsecament, sinó que d'una banda Sant Cugat va treure un tipus de gent que per origen i per formació té tant si té el català com a primera llengua com si no el té com a primera llengua, l'ha pres i molt sovint l'ha pres perfectament. I això doncs és diferent d'altres llocs on, per exemple, està bàsicament hi ha moviments d'immigració arribats doncs directament de l'estranger i sense aquesta atracció de població local.
En aquest sentit, Xavier, està clar, no?, que el català es pot aprendre.
És que només faltaria. A veure, qualsevol persona que sigui mínimament antiracista ha de partir de la base que qualsevol ésser humà és capaç d'aprendre qualsevol llengua natural. De fet, això és molt interessant. Els estudiosos d'aprenentatge de la llengua, el que ens diuen els lingüistes aplicats, els psicolingüistes, el que ens diuen és que podem aprendre llengües a qualsevol edat. Sí que és veritat que a partir de l'adolescència costa més d'assumir la fonètica i l'entonació de la llengua que s'està aprenent. Però des del punt de vista del vocabulari i de la gramàtica, qualsevol persona de qualsevol edat pot aprendre llengües, i és més, és que és molt bo aprendre llengües, perquè això permet lluitar contra l'Alzheimer, retarda l'aparició de l'Alzheimer. Per tant, si alguna cosa es pot recomanar és aprenent llengües i si encara no us heu llançat a aprendre català, per l'amor de Déu, què esteu esperant?
No sé, Xavier, si també tens la sensació que últimament doncs el català se situa molt al centre del debat i sobretot en debats negatius. Creus que s'està utilitzant com a arma llancívola?
Doncs, a veure, sí que és cert que el català ara apareix més als mitjans de comunicació i això era volgut, és una conseqüència del fet que a partir dels anys 20 d'aquesta dècada s'ha estès la consciència que hi havia coses que no funcionaven pel que feia a l'aprenentatge de la llengua, pel que feia a la integració lingüística de les persones que venen de fora. Per tant, des d'un punt de vista positiu cap al català, hem intentat, des del govern i des de la societat civil, tornar a posar el català a l'agenda política. Ara bé, també és cert que des de posicions contràries al català fa molt de temps que intenten fer servir la llengua com una arma llancívola, que en diem en català, com una eina per desestabilitzar la societat catalana i una eina per guanyar vots a l'Espanya castellana. S'ha de recordar que l'Espanya castellana, la relació amb la llengua catalana tota la vida ha estat complexa. Recordeu que aquella cançó amb què s'eduquen, bueno, popular, aquella cançó que diuen "De Catalunya vengo de servir al rei", fa molts de segles que hi ha un conflicte nacional obert i, per tant, repetidament al llarg de la història els atacs contra el català es fan servir per desestabilitzar la societat catalana i per guanyar suport a les castelles.
Et pregunto també, directament, creus que es vol fer desaparèixer el català?
Efectivament, bé, per poca història que coneguem, sabem que això és el que es va fer quan es va anar, quan Castella va i colonitza el que després en van dir Hispanoamèrica, és el que va fer, imposar la seva llengua, i moltes vegades això no es recorda, però les lleis que es van fer servir per implantar el castellà a Hispanoamèrica, de fet, es van fer servir també simultàniament aquí. El que passa és que el tipus de societat que hi havia va fer que aquí el procés d'imposició del castellà fos més feble que en altres zones. Però, efectivament, fa 500 anys que hi ha aquesta pulsió per fer desaparèixer les llengües de l'Estat. Amb algunes de les llengües ho han aconseguit bastant. L'aragonès està molt feble, el lleonès està molt feble, el basc va arribar a estar molt feble i s'està recuperant, el gallec està en situació molt complicada i el català en algunes zones, per exemple, en algunes zones del País Valencià, a la badia de Palma, a les illes, està en una situació feble. Sí, efectivament, hi ha una qüestió que no és només d'un partit polític, és d'estructura d'estat. Això sí que és una veritable estructura d'estat. Poso un exemple. Entre una quarta part o una cinquena part de la població de l'estat espanyol diu que sap parlar català bé. Gairebé 10 milions, repeteixo. 10 milions diem que sabem parlar català bé, amb les dades de l'INE, de l'Institut Nacional d'Estadística. I tot i això, és fascinant de veure com l'Estat espanyol no aconsegueix contractar persones que sàpiguen català per atendre a les oficines de l'administració espanyola a Catalunya. És a dir, torno a dir, una de cada cinc persones el domina i no aconsegueix trobar gent que faci de jutge a Catalunya i que sàpiga català. I igualment, una de cada cinc persones el domina, però resulta que a Catalunya, quan dic que el domina, vull dir que el domina comptant tota la població de l'Estat, i resulta que tenim dificultats per formar metges que sàpiguen català. Aquí hi ha coses que no funcionen, i no funcionen perquè l'estructura de l'Estat està pensada per afavorir el monolingüisme castellà i anar afeblint lentament o ràpidament les altres llengües.
Xavier, per xarxes s'acostumen a viralitzar casos de persones que es queixen doncs d'haver de saber la llengua, no? Del territori on s'instal·len o on hi van a treballar, com és el que recordem de l'infermera de la Vall d'Hebron, que es va fer viral ara ja fa uns quants mesos. Per què creus que succeeix això?
Això és pur supremacisme castellà. És a dir, la idea de jo em puc instal·lar on sigui i tota la societat ha de girar entorn de les meves preferències, i per tant, jo que sóc el funcionari, jo que sóc el policia, jo que sóc el metge, jo tinc dret a ser monolingüe perquè la meva llengua és superior. I en canvi, la gent que viu aquí i que casualment fa doncs, 1.500 anys que parla una llengua, tenen l'obligació de plegar-se. A la meva conveniència, torno a dir, és pur supremacisme castellà. A veure, la qüestió que ens hem de preguntar és com és possible, per exemple, que amb les universitats catalanes no puguem formar el nombre d'estudiants que sàpiguen català i puguin exercir de metges. Per què ens passa això? Bé, bona part d'estudiants venen de fora i després se'n van. Venen aquí, es formen i després se'n van. Amb la qual cosa estem invertint els diners en formació de metges perquè se'n vagin a exercir a un altre lloc. Això s'ha de replantejar, això no té gaire sentit, perquè lògicament, el que nosaltres hem de fer és formar personal sanitari, personal de qualsevol tipus, de la millor manera, acollint tothom que vulgui venir, però acollint-lo perquè es formi per treballar aquí. Si no, hem de contribuir només a dotar de metges Anglaterra o Madrid o on sigui?
Directament, Xavier, podríem dir que hi ha gent que no vol aprendre la llengua.
De fet, hi ha moltíssima gent que ve a Catalunya i que aprèn el català. A mi m'agradaria recordar que hi ha gairebé el mateix nombre de parlants de català que el tenen el català com a primera llengua i parlants del català que el tenen com a llengua adoptada. Per tant, estem parlant de milions de persones. O sigui, és possible. El que ens hem de preguntar és per què hi ha gent que no creu que ha de fer aquest pas. N'hi ha uns que no poden per entorn, perquè realment viuen en entorns on l'accés al català és molt difícil i on per condicions de treball doncs, pot ser que sigui molt complicat d'arribar-hi. Després hi ha gent que senzillament que creu que la seva ideologia és els altres estan al meu servei, els altres són els que han de fer l'esforç. No fa gaire jo llegia també un tuit d'algú que deia per educació deia tu que saps dues llengües has de parlar la llengua que jo que sóc monolingüe sé. I és curiós que no es plantejava el contrari, és per educació tu has de fer l'esforç d'aprendre la llengua de l'altre, simplement per educació.
Sí, sí.
Perquè quant de temps ha de trigar una persona que s'instal·la en un país per exemple, per començar a entendre la llengua del país? Quant de temps? Podem posar-nos d'acord? Són un any, dos anys, tres anys, cinc anys? És igual, diguem una xifra. Però caldria que fóssim capaços a Catalunya de fer entendre que sí, que efectivament, que creiem que la gent que arriba de fora té un cert deure moral de fer aquest pas, senzillament perquè és una manera de mostrar la bona voluntat envers la societat que t'està acollint.
I en el cas dels que pensen doncs, que amb el castellà ja en tenen suficient, que no els hi cal aprendre el català, perquè com tothom ja sap castellà, doncs no cal saber la llengua del territori.
D'entrada, descartem per descomptat que són turistes, passavolants, perquè en situacions de gent que no resideix al país, cadascú s'espavila com pot.
Evidentment.
Però la idea de jo m'instal·lo en un lloc i la població té l'obligació de parlar-me a mi en la meva llengua és la combinació de diversos factors. Espanya, que és un estat de tradició imperial, de tradició centralista i de tradició de una percepció que la seva llengua és la més important del món, etc, etc, inocula aquesta manera de pensar als seus ciutadans. Jo recordo una anècdota molt, molt il·lustrativa d'un amic meu que deia que va anar a Turquia i deia que ell a Turquia es anava apuntant paraules en turc en una llibreteta, li feia gràcia, i per poder dir bon dia. I en aquestes que es va trobar una parella, que eren en castellans, i li van dir, ai, diu fas com nosaltres. I diu, ah, sí, diu, vosaltres també us apunteu les parauletes? Diu, sí. Diu, les apuntem aquí, i llavors li van ensenyar la llibreta, i la llibreta estava en castellà. Les paraules eren en castellà. I diu, sí, diu, els hi ensenyem perquè així els hi farà servei a ells. És a dir, estaven al Gran Bazar a Istanbul i jo no crec que ho fessin amb mala fe. Era la seva concepció del món, era jo et faig a tu el favor de proporcionar-te una cosa que jo he decidit que tu et servirà. Bé, aquesta manera de veure el món, de dir els altres han de plegar-se, és una manera que si pensem mínimament és una manera poc igualitària, no en relació amb Catalunya i l'estat espanyol, sinó al món. És a dir, al món, on parlem entre 6 i 7.000 llengües, és impossible que les sapiguem totes, per descomptat, i per tant, quan ens movem, està bé que sapiguem el que en diem una llengua franca. Si et mous i doncs, vas de vacances o vas per viatge o vas a passar molt poc temps a un lloc, doncs mira, parles sigui en anglès o en francès o en el que sigui, en castellà, el que sigui. Llavors, ja va bé que hi hagi llengües franques, la més important ara mateix és l'anglès. Per tant, està bé que tota la humanitat compartim almenys alguns coneixements d'aquesta llengua. Ara bé, quan fas de passavolant, és a dir, quan estàs poc temps, com un turista que ve i s'està una setmana gaudint de les platges, tens uns drets i deures. I els teus drets doncs, lingüístics impliquen, per exemple, que tu puguis anar a l'hospital i puguis fer-te entendre i que hi hagi algú que més o menys t'entengui per una emergència. I evidentment, no tens el deure d'aprendre la llengua de qualsevol lloc on vas. Ara, si t'instal·les i passes a voler ser membre de l'equip local, i estic parlant en termes mundials, la major part de la gent entén que quan et trasllades a un altre lloc, si vols formar part de la societat local, has d'aprendre la llengua local, que és la millor manera que tenim els humans de passar d'un grup a l'altre. Podem ser, a veure, la pell, l'aspecte que tenim no el podem canviar, però la llengua sí. I per tant, com es diu amb la dita aquella de a Roma com els romans, i en castellà també existeix, donde fueres, haz lo que vieres. És aquesta moral universal de dir, per educació, quan vagis a un lloc integrat, tu has de fer l'esforç. Els països de tradició imperial han canviat aquesta moral tot sovint. No dic que ho faci tothom, però la tradició imperial és vagis on vagis, tu per davant. És clar, això no és una manera gaire civilitzada de funcionar arreu del món.
Xavier, parlant d'actualitat més recent, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha confirmat el 25% de castellà en una aula, a tres escoles. No sé què n'opines, com actuareu...
D'entrada no s'aplica el 25%, perquè els percentatges no estan permesos a l'hora d'organitzar les llengües gràcies a la legislació que vam aplicar. És a dir, globalment, des del govern s'entenia que la idea del Tribunal Superior de Justícia d'aplicar un percentatge igualitari a totes les escoles ni respon a la voluntat democràtica de la població, que no hem votat una cosa com aquesta, ni té un fonament legal sòlid. I, per tant, es va fer la llei d'ús i aprenentatge de les llengües oficials i, per tant, els percentatges en si no s'apliquen. El que ha dit és que s'ha de fer una assignatura obligatòria i nosaltres continuem pensant el mateix. Creiem que aquesta obligació feta des d'un tribunal i que va contra els projectes lingüístics de centre no s'hauria de produir. Per què? Doncs perquè el nostre model lingüístic és un model que reposa en la centralitat del català, certament, i que apunta a fer que tots els nanos, independentment de la seva primera llengua, acabin sent competents en català, en castellà i raonablement competents en una llengua estrangera. I ha donat uns resultats que són raonablement bons. Es pot millorar, no en tinc cap dubte, s'ha de millorar i de fet treballem per millorar-ho. Però ha donat uns resultats comparativament bons, tal com demostra el fet que si agafem l'enquesta de l'Institut Nacional d'Estadística de Madrid, diu que a Catalunya... més del 90% dels nanos saben parlar, llegir i escriure el català, i una xifra encara una mica superior, saben parlar, llegir i escriure el castellà, i en canvi si mirem models com per exemple si mirem a Galícia, per dir un cas, on s'ha aplicat el model que un partit determinat vol aplicar doncs vol traslladar, doncs allà el que tenim és un retrocés, a Galícia tenim un retrocés rapidíssim del coneixement del gallec. Per què? Doncs perquè quan es parla d'equilibri, l'equilibri en l'aprenentatge de llengües no es dona només en una institució o només en un àmbit, sinó que es dona en el conjunt d'institucions i d'àmbits dels quals participem. Llavors, si un nano es desperta i posa l'Alexa o la Siri en castellà i es connecta amb el mòbil i mira vídeos mexicans, abans d'esmorzar, i va esmorzar i a casa parla en castellà, i després surt i amb els amics parla en castellà, etc etc etc. L'únic lloc on realment es pot fer competent en català és l'escola. Per tant, l'únic lloc on equilibra tot el que li arriba des de fora és l'escola. I aleshores venen uns jutges que no voldria ser impertinent, però recordo que el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va declarar fa mesos que ell el català li costava molt. I no fa gaire que van fer una sentència també i estava farcida de faltes com jutges que potser de segons quina legislació hi entenen molt però que d'aprendre llengües no han demostrat saber-ne, trobo que és una contradicció que intentin funcionar com a pedagogs i que intentin funcionar com a donar lliçons de didàctica de la llengua perquè, bé, donar lliçons del que sàpigues.
Llavors, a què es deu aquesta mesura?
És un motiu simbòlic, estrictament. El motiu simbòlic és dir, Catalunya forma part de l'Estat i a l'Estat és obligatori que tothom passi per l'arc aquest, de dir, una part de la teva vida necessàriament l'has de fer en castellà. És estrictament simbòlic i d'exercici de poder. I, per tant, jo recordo que el Tribunal Constitucional l'any 94 ja va dir la Constitució estableix que el castellà ha de ser vehicular. Això no ho diu la Constitució. Diu, no, no, però nosaltres ho interpretem a partir del fet que és oficial. És una interpretació. I després, un altre tribunal va tornar a dir, no, i a més, el castellà ha de tenir una posició d'equilibri. I això no ho diu la Constitució. A veure, sabem llegir, convido els lectors a agafar l'article 3 de la Constitució i veuran que no diu res d'això. Què passa? És aquesta pulsió de l'Estat, de les elites de l'Estat, profundament castellanitzades i castellanocèntriques, que consideren que qualsevol llengua que no sigui la seva ha d'estar per sota de la seva a tot l'Estat. A mi m'agradaria, en tot cas, posar un exemple. A veure, l'Estat espanyol hauria pogut ser com Suïssa. De fet, durant la Primera República, i estem d'aniversari de la Primera República, durant la Primera República l'Estat espanyol es va configurar en cantons com Suïssa. I allò que els cantons eren una manera de donar la democràcia, de portar la democràcia a unitats territorials petites, en què les unitats territorials definien, ni tan sols Catalunya, més petit, els cantons eren més petits, definien com volien ser ells, com volien funcionar. I això a Suïssa implica, per exemple, un federalisme lingüístic absolut, que vol dir que cada cantó decideix el seu règim lingüístic. I el cantó del costat no té res a dir-hi, absolutament res a dir-hi. Llavors la gent vota i decideix com ha de ser. L'Estat espanyol, en comptes de ser com Suïssa, fa molt de temps que intenta ser com França. És a dir, que les elites de París decideixin com és la vida de tothom. Aquest és el projecte que tenen d'ençà de l'arribada, de fet, de la monarquia borbònica, i fa més de 3 segles que estan en el mateix camí.
I quins passos seguireu a partir d'ara?
D'entrada, en aquest cas, el que es farà són recursos de cassació en aquestes escoles, i s'està estudiant quines vies legals hi ha per poder defensar el dret de les famílies al sistema educatiu que han demanat majoritàriament, que és un sistema d'immersió amb el català com a llengua vehicular, perquè recordem que és que a sobre això està passant perquè una família no vol el model que volen la resta de famílies. El govern vol defensar el dret a la immersió lingüística, que és el model que ens hem donat entre tots, i no pas el model que decideixen des d'un sistema judicial totalment centralitzat. Aquí el que és important és veure que el mateix Tribunal Superior de Justícia va portar la llei, va fer una pregunta, la va debatre al Tribunal Constitucional, per dir-li, aquesta llei que heu aprovat, que em prohibeix fer servir percentatges, és constitucional o no és constitucional? I el Constitucional encara no ha dictat sentència. I també és bastant anòmal que el Tribunal Superior de Justícia digui que s'ha de complir una sentència seva que va en la línia dels percentatges quan simultàniament ha demanat a un tribunal superior, ha demanat, digueu-me si això que han legislat els catalans és o no és constitucional. Per tant, d'una banda ara recursos de cassació, per una altra banda hem d'esperar també les sentències del Tribunal Constitucional, la resposta a la qüestió d'inconstitucionalitat i després la resposta als dos recursos que van presentar diferents partits. I en funció d'això, òbviament, el govern de Catalunya continua creient que el millor que podem fer és tenir un sistema, un model lingüístic que garanteixi que tota la població acabi assolint el domini de les dues llengües. Amb el model que tenim ara ens hi acostem molt més que no pas altres models sembla que hi ha gent, bàsicament des de fora de Catalunya, que vol imposar.
Canviant de tema, Xavier, fa 2 anys, com dèiem a l'inici, que lidera la Secretaria de Política Lingüística del Govern de la Generalitat. Una de les accions que heu tirat endavant ha estat el Pacte Nacional de la Llengua, que hem de recordar que ha tingut un caire molt participatiu. Explica'm quins resultats heu obtingut.
Molt bé. La primera conclusió és que la llengua interessa molt i hi ha hagut milers d'aportacions. Ara estem en el període en què totes aquestes aportacions les hem estat sintetitzant, homogenitzant, perquè, òbviament, recordo que les aportacions podien venir des de grans entitats que ens van donar volums sencers fins a persones individuals que des del mòbil ens podien enviar comentaris. Ara estem treballant per fer un text final que és el que acabarem debatent amb partits polítics, amb institucions, i que ens agradaria que això al llarg de la tardor veiés la llum i pogués ser assumit no només pels partits polítics, sinó també pels sindicats, els ajuntaments, etc, etc.
També hem vist, no, últimament una aposta pel català, el món audiovisual, a sales de cinema, no, també amb incorporació a serveis de streaming, com pot ser HBO, Netflix...
A veure, quan parlem d'audiovisual hi ha àmbits diferents. Per una banda hi ha el que tenim d'estrenes en sales, i aquí està... estem aconseguint fer que el públic reconnecti amb les sales que el projecte en cinema en català. De fet, està creixent el nombre d'espectadors que van a les sales en català. I això és molt important, perquè durant molt de temps s'havia instal·lat un discurs que cantava les excel·lències de les versions originals exclusivament i... intentava deixar com en un segon lloc el doblatge en català. Mai es ficava en el doblatge en castellà, curiosament. Tot eren crítiques al doblatge en català. Aquí, els últims dos anys hi ha hagut un canvi que és perceptible, un canvi que s'ha produït a les xarxes, que s'ha produït en el públic, de dir el doblatge, que a Catalunya és d'una gran qualitat, i això ho he de dir, és d'una gran qualitat, té diverses funcions. D'entrada, no és cert que les versions subtitulades permetin arribar millor al contingut si no saps la llengua original. Si estàs llegint, et perds unes coses, i si ho sents en una versió doblada, doncs et perds unes altres. És a dir, o domines la llengua original, o qualsevol manera d'arribar-hi no és exactament igual. Dit això, el doblatge et permet un gaudi moltes vegades molt més proper a l'experiència original. Per què? Perquè tu estàs mirant tota l'estona l'actuació, no estàs llegint. Però, en tot cas, és compatible una cosa amb una altra, i fins i tot les mateixes persones poden dir, doncs, ara m'interessa, doncs, per exemple, jo estic estudiant una llengua i vull mirar subtitulat en versió original, o vull mirar subtitulat en versió catalana, o ara no estic practicant una llengua, o vull seguir bé la pel·lícula i, per tant, la segueixo més bé si la segueixo doblada. I aquí el que estem aconseguint és que torni a créixer l'interès pel doblatge en català, que a més recordem que té un factor molt important. Hi ha milers i milers de persones que tenen dificultats de visió i que, per tant, si se'ls diu només tens dret a versió subtitulada, el que els estàs dient és tu no tens dret a tenir entreteniment d'importació en català. O potser se'ls està dient l'has de tenir en castellà, que sempre és el que ens descuidem. Llavors, en aquest canvi de percepció, també és molt important entendre que el tenir cinema de qualitat doblat al català ens ajuda, perquè també ens fa aprendre registres nous de la llengua. I pel·lícules infantils, però també d'adolescents, etc., ens permeten, doncs, tornar a donar aquella frescor i aquella vitalitat a la llengua en àmbits que, si no, què ens passava? Doncs ja es diu sovint, tenim tota una generació que es va quedar sense el Super 3 i que s'han acostumat a pensar que en el món audiovisual la llengua ha de ser el castellà. Això és el que en diem diglòssia audiovisual. Pensar que en el món audiovisual hi ha una llengua que per definició funciona bé i una llengua que per definició no pot funcionar bé. Això és costum. I ho hem de superar. En sales, per tant, la cosa està arrencant. Les plataformes també hem dut a terme tota una sèrie d'activitats. Essencialment el que hem fet és, primera, vam modificar a Madrid durant el tràmit de la llei, la transposició de la norma, de la directiva europea sobre l'audiovisual, s'havia de convertir en una llei de l'Estat espanyol, i allà es va aconseguir que hi haguessin uns percentatges d'obligatori compliment en les llengües oficials diferents del castellà. Mal dites, de vegades, llengües cooficials. A veure, si parlem de llengües cooficials, totes les que estan en un lloc on hi ha més d'una llengua oficial serien cooficials. Per tant, el castellà també seria llengua cooficial. La diferència entre el castellà com a llengua oficial i el català com a llengua cooficial, en realitat el que amaga és un intent de dir que n'hi ha una que és oficial de debò i una altra que en el fons és de segones. Doncs es va aconseguir reservar una part de l'oferta perquè s'hagi d'oferir en llengües oficials diferents que el castellà, i això va fer entendre les plataformes que efectivament que havien d'incorporar materials en aquestes llengües. Però és que després hem fet una altra cosa, que és hem parlat amb les plataformes. Estem en contacte constant amb les plataformes i els hem fet entendre per què és important. I els hem facilitat aquestes pel·lícules, no només perquè hi ha una línia de subvenció a la qual poden concórrer, sinó perquè a més hem anat a buscar totes les pel·lícules que teníem de TV3 doblades, mm-hmm. aquestes pel·lícules que estan en formats diferents i per això a vegades és una mica més complicat passar-les directament a les plataformes, estem ajudant a fer el procés de tal manera que tot aquest bagatge de milers de pel·lícules i de sèries que es van doblar en el seu moment es poden penjar a les plataformes i, per exemple, HBO, per dir-ne una de concreta, durant aquest mes, ha pujat més de 100 pel·lícules de cop, pel·lícules i sèries, mm-hmm. temporades de sèries. I el ritme d'increment és molt considerable. Per tant, estem contents i continuarem treballant en aquesta línia.
I a les xarxes, com quines estratègies s'estan duent a terme?
A veure, el tema de les xarxes té tota una sèrie de variables. Certament el fet que durant una dècada es deixés d'oferir materials en català per televisió als infants i als adolescents ha fet que hi hagi ben bé una generació llarga de nanos que han crescut sense tenir aquest input i, per tant, que s'han acostumat ells ja des de petits a pensar que l'audiovisual ha de ser en castellà i, per tant, tenen encara més facilitat per pensar no, és que ha de ser en castellà perquè no m'ho puc imaginar d'una altra manera. Per tant, allà es va cometre un error. No m'agrada gaire mirar endarrere, però allò va ser un error estratègic important. Ara bé, com es recondueix tot això? Hi ha un element en el món de les xarxes que és important, que és que, a part que la monetització és complicada, necessites grans xifres de seguidors per poder aconseguir recursos, i són molt pocs els que ho aconsegueixen.
Sí, sí.
Hem de partir de la base que, si només ho mirem per nombre de parlants, és evident que n'hi ha més en anglès, o n'hi ha més en castellà, n'hi ha més en francès o en alemany, que no pas en català. Però la comunitat lingüística catalana és prou àmplia, estem parlant de més de 10 milions de persones, i els nínxols de mercat són diferents. Jo poso un exemple. Si tu ets una companyia multinacional i el que vols és vendre a tot el món occidental, necessites algú que sigui seguit per gent d'arreu del món. I, per tant, normalment, els que fan aquest tipus de publicitat són nord-americans.
Sí, sí, sí.
Algun llatinoamericà que se'n va viure als Estats Units i es fa popular als Estats Units també hi entra, però normalment les icones mundials són allò nord-americans o britànics. Hi ha després un altre mercat important, que és aquest mercat llatinoamericà. Llavors, si tu necessites aquest mercat, apuntes cap aquí. Ara bé, a banda d'aquests mercats que són extensos, però que no tenen per què ser intensos, vull dir que pots tenir un seguidor a Tegucigalpa i un altre seguidor a Sant Salvador, i entrevits que no n'hi hagi cap altre, esclar. A banda d'aquests perfils, hi ha perfils que no apunten a mercats globals, sinó que apunten a mercats més de proximitat. Mercats nacional, mercat nacional català, mercat regional, mercat comarcal i mercat local. I hi ha empreses que són d'àmbit local, comarcal... Mm-hmm. Quin sentit té que una empresa local, d'àmbit local, o d'àmbit comarcal, o d'àmbit català, contracti algú que té seguidors bàsicament a Llatinoamèrica? És a dir, si tu vols vendre embotit.
Sí, sí, el mar té un fuet.
O vols vendre les belleses del castell de on sigui de Catalunya, perquè t'adreces a un turisme que està bàsicament a 200 quilòmetres, no té cap mena de sentit que agafis un senyor que té milions de seguidors a Llatinoamèrica. Aquí, aquest és un punt molt important. Hem de ser capaços de fer que aquest mercat que existeix s'adoni que el que necessita són microinfluenciadors o influenciadors de proximitat, gent que és capaç de connectar amb el territori, gent que és capaç de connectar amb, perquè moltes vegades amb l'humor, i l'humor tot sovint és molt local. Recordo el cas aquell del Miquel Montoro, feia humor mallorquí i tenia moltíssims seguidors, es va passar al castellà i es va esvair. I és una metàfora bastant bona. Per què? Perquè en català era entranyable, era un nano que queia bé, en castellà va ser, durant una petita temporada, va ser la riota, però es va acabar. Aleshores, aquest tipus de lliçons és important. Necessitem que els microinfluenciadors que funcionen en català trobin el contacte, per exemple, amb les autoritats locals, per exemple, o comarcals, per exemple, amb les empreses d'àmbit de proximitat, perquè el seu món, òbviament, està lligat amb això, amb la monetització a partir de la comercialització dels productes que siguin. Els mercats de proximitat existeixen. De proximitat, i els mercats nacionals, català, existeix. I, per tant, el que necessitem és que les empreses tinguin accés a això. Per fer això, des de la Generalitat estem fent diverses iniciatives. Per exemple, una de les iniciatives que fem és formar gent. Hem donat suport a un concurs en què hi ha l'Associació Amic de Mitjans, l'Associació de Mitjans d'Informació en Català, crec recordar que és la sigla. Té un concurs en què ofereix als centres educatius de secundària de participar en un concurs de vídeos curts. Llavors, donen formació als docents i aquests fan que els nanos preparin un vídeo curt, els nanos, els que vulguin, per descomptat, i, per tant, aprenen tècniques. Per tant, estem formant planter de gent que vulgui ser bon comunicador. Per una altra banda, donem suport a esdeveniments que serveixen perquè els influenciadors, els creadors de continguts que ja estan en el mercat, es puguin trobar entre ells. Van fer la Troca, que va ser una trobada de creadors de continguts del País Valencià, de les Illes, de la Franja, de Catalunya. Vam anar a les Illes Balears i allà van estar un dia de trobada, de discussió, d'intercanvi d'idees, per ajudar a professionalitzar-los. I, de fet, els ajudarem, continuarem ajudant a professionalitzar-se la gent jove que vol entrar en aquest món. I tenim altres iniciatives en què, per exemple, el que volem és que siguin visibles, visibilitzar-los de cara a les empreses. Perquè ara potser és difícil, si Cugat Media ha de pensar en algun influenciador, potser només us acudirà algú que apareix per televisió, s'ha usat de facilitar això, que una empresa tingui aquest tipus d'accés. Però està funcionant de manera raonablement bona. Tenim ja exemples de professionalització i creiem que, en el fons, estem creant mercat, estem creant empresa, estem ajudant els nostres joves a guanyar-se la vida, i és una cosa que, òbviament, ens agrada. Mm-hmm.
Xavier, també et volia preguntar per grans influenciadors que han vingut a viure a Catalunya, que treballen. Estic pensant ara mateix, doncs, en el cas de l'Ibai Llanos, que a vegades en els seus directes a Twitch introdueix, no?, paraules en català. Creus que això és positiu per la llengua?
A veure, el fet que una persona que té una situació, doncs, acomodada i que, de fet, no té cap obligació legal, comenci a fer una mica d'esforç per aprendre la llengua del lloc on ha anat a viure, doncs em sembla una normalitat que s'ha de saludar adequadament, i si és un bon exemple, doncs està molt bé. I tant de bo que això ho fes molt més sovint, i que ell aprengui el català ben aviat i s'hi senti còmode, i fins i tot si el vol fer servir a les xarxes, doncs fantàstic. Dit això, tampoc no cal treure les coses fora de mare. hi ha centenars de milers de persones que han fet el primer pas de començar a parlar en català, gent que ha arribat en condicions molt més complicades, que ha fet de seguida, ha tingut la valentia de dir, doncs jo, encara que moltes vegades els catalans no m'ho posen fàcil, perquè els catalans em veuen doncs amb un aspecte doncs de no ser mediterrani, i molts d'ells immediatament em parlen com si jo no els pogués entendre. Per tant, de vegades, lluitant contra nosaltres, aconsegueixen aprendre a parlar en català i mereixen doncs tot el reconeixement, perquè de vegades els ho posem difícil. Som nosaltres que els hauríem de facilitar.
Els hi posem difícil, a què et refereixes?
Sí, jo recordo una amiga que em va dir, m'explicava, sí, ha vingut una noia nova que, diu, ha vingut a treballar amb nosaltres, estarà amb nosaltres uns quants dies, i va dir, sí, jo de seguida li he començat a ensenyar coses, i em diu, i li parlo en castellà, i dic, li parles en castellà? I d'on és? Diu, de Manxúria. Literalment em va dir, de Manxúria, a la Xina. Dic, ah, i li parles en castellà perquè a Manxúria saben castellà. Dic, l'ha estudiat? Ella diu, no en té ni idea. Efectivament, al llarg del segle XX, perquè abans no passava això, però al llarg del segle XX, a mesura que els catalans han anat aprenent castellà, també han anat aprenent, ens han ficat al cervell que calia passar-se al castellà davant d'algú que semblés que no és de la tribu, per dir-ho així. I llavors, si hi ha la possibilitat que no siguis de la tribu, ràpidament moltíssima gent es passa, ja comença directament en castellà. Això, diguem-ho clarament, això és el costum més letal, més perjudicial que pot haver-hi pel català. Perquè les llengües s'aprenen practicant-les. I per practicar-les t'has de sentir cridat a practicar-la. Si ningú no et crida a practicar-la, perquè ningú no se t'adreça en una llengua determinada, no la podràs practicar. Jo, que de fet jo sóc professor d'universitat, recordo un alumne meu que era peruà, evidentment de descendència indígena, vull dir que per trets era ràpidament identificable com a sud-americà, i anava amb una samarreta que hi deia "parla'm en català", i m'explicava, fins i tot així hi ha molta gent que no se n'adona. I jo els dic, es picava el pit i deia, mira, i deia, ah, això què és? Això és poca broma amb això, perquè això denota un perill real. I és el perill de la racialització de la llengua. Això què és? Doncs que el català quedi associat amb un grup determinat i que, en canvi, no quedi associat amb grups d'aspecte diferent. Analitzem aquesta situació. Això, jo no dic que ningú ho faci per mala intenció ni per mala fe. Veus algú que penses que és de fora i dius, oh, si és de fora potser sabrà castellà. Moltes vegades t'equivoques, però primera perquè no, ja no és de fora perquè fa 15 anys que viu aquí, o perquè és adoptat i ha crescut aquí, o perquè ja va néixer aquí, o perquè senzillament ha vingut aquí i està estudiant català. Però, en tot cas, ja d'entrada aquí comets un error, però pensem en els casos en què no hi ha error, en què efectivament la persona no sap català, la que arriba, li parla en castellà, i el primer dia diu, oh, és una deferència, o està, que bé que em va, em facilita la vida, i passa el segon dia, i el tercer, i el quart, i un mes, i dos mesos, i quatre mesos, i sis mesos, i un any, i dos anys, etc etc etc. I aleshores el que passa és el següent. Resulta que bona part dels catalanoparlants no deixen de pensar, home, ja fa temps que és aquí, podria començar a fer alguna cosa, com és que encara no diu ni bon dia? Dius, què li passa? Què té contra el català? I a l'altre costat comencen a pensar, no, el català és d'ells, però per què no el fan servir mai amb mi? Què passa, que jo no sóc d'ells? Que em veuen diferent? Em veuen inferior? I aleshores, i això s'està donant i ho sentim cada vegada més, gent que diu, no m'han parlat en català perquè són racistes. No és veritat, no és que siguin racistes. Han actuat com a parlants de llengua minoritzada que tenen ficat al cervell, jo he de parlar amb una altra llengua. Però fixem-nos com això genera desconfiança, separació, divisió entre grups, i a mitjan termini això pot consolidar idees d'un col·lectiu i un altre col·lectiu. Els uns no en volen, els altres no es volen integrar. I bé, no crec que sigui una perspectiva gaire falaguera de cap al futur.
I Xavier, ja per acabar, una pregunta de rigor. Com veus el futur de la llengua?
A mi m'agrada ser molt realista. I aleshores jo veig que hi ha aspectes de la llengua que funcionen molt bé i aspectes de la llengua que no funcionen tan bé i alguns que van francament malament. Què passa? Diguem-ho ràpid, amb el català. En primer lloc, que tenim un estat que no és igualitari, que no tracta les llengües de forma igualitària. Poso un exemple concret. Si jo tinc un procés judicial i allò, màgicament he aconseguit que funcioni en català, però resulta que aquest procés ha d'anar a Madrid, em demanen que jo tradueixi els meus documents pagant jo, això és directament indecent. És a dir, jo, com a ciutadà, no tinc per què pagar, utilitzador d'una llengua oficial, no tinc per què pagar que el funcionari de Madrid tingui dret a ser monolingüe i jo no. Perquè estem parlant d'igualtat de persones. Doncs molt bé, jo no tinc per què fer aquesta despesa. Tenim, per tant, un estat que ens condiciona molt. Tenim, en segon lloc, una realitat socioeconòmica complicada, que fa, per exemple, que la gent jove té dificultats per emancipar-se i té dificultats per trobar pis i té dificultats per trobar una feina en condicions. I això fa que hagin de posposar molt sovint els seus projectes de vida. I dins dels seus projectes de vida, no vivim al segle XVII, evidentment, i la individualitat i els fills, les parelles, ho vivim tot d'una forma diferent, però les dificultats d'emancipar-se tenen una conseqüència, per exemple, amb la natalitat. Llavors, si els joves no poden tenir els fills que voldrien tenir, això és un repte per la llengua. Per això hi ha mesures amb conseqüències de política lingüística molt importants, com per exemple el que hem fet de progressivament fer que les llars d'infants siguin gratuïtes. Perquè si hi ha una mesura que ajuda la gent jove a poder decidir amb llibertat què vol fer amb la seva vida, és saber que els diners no seran un problema a l'hora de passar els tres primers anys amb els fills. Però això té molt a veure amb el model socioeconòmic. Si apostem per un model socioeconòmic que aposti per sous baixos, per feines irregulars, que aposti per empreses o llocs de treball que demanin una immersió massiva, això genera més dificultats que no pas si tens unes feines que donen uns salaris dignes, que permeten l'emancipació, que atreuen gent que pot veure aleshores l'interès real d'integrar-se, per dir que això és una societat que val la pena, i entre aquesta integració hi ha la llengua. Tenim les tecnologies, que són un altre gran repte, on és important de recordar que estem fent esforços i n'haurem de fer més, però volem que la tecnologia que és fabulosa, ens resol la vida moltes vegades, ens ajuda a treballar millor, a viure millor, volem que parli en català. No tenim per què parlar en una altra llengua amb el nostre mòbil. Òbviament, hem de ser capaços de regular, d'encertar adequadament la legislació i la normativa que ens convé. Si som capaços de fer això, que en el fons el que vol dir és, si som capaços de fer un país de qualitat, si som capaços de deixar als nostres fills un país millor que el que hem heretat, el país valdrà la pena i la llengua forma part del país. I, per tant, la gent que vingui de fora tindrà ganes d'integrar-se en aquest país i tots plegats oferirem un model que conduirà naturalment cap a la recuperació del català. Ara, si anem cap a un model de país que sigui el contrari del que estic dient, en què cada vegada hi hagi menys llaços entre les persones, en què els salaris siguin dolents, les condicions per emancipar-se siguin dolentes, etc., si fem aquest model de país, difícilment ens sortirem amb la llengua. Perquè la llengua és un indicador del país. Si Catalunya val la pena, el català val la pena.